Hola, bon dia, què tal, com esteu? Som dimarts 30 d'abril de 2024. Benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimarts, just hem començat la setmana, però aquest dimarts té una mica de regust a divendres, perquè demà, per una gran majoria de nosaltres, és festiu, és 1 de maig, dia del treball, dia del treballador, així que és un dimarts especial. I aquesta singularitat també es deixarà notar en els continguts del magazín des d'ara i fins les 12, perquè hi hauran seccions de dimarts i alguna secció que hem repescat perquè no volíem deixar perdre de dimecres. En nom de tot l'equip us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem a presentar com cal aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, que comencem tot seguit i veureu quines seccions hi ha de dimarts i quines hi són de dimecres. Doncs començarem amb el temps, amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes, que ens explicarà si la pluja d'ahir ha fet bé, si al final anar sumant, vam sumar força litres al Penedès. I tot seguit, vinyetes amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que avui ens parla d'Àlex Raymond. Pel nom potser no us diu res, però és l'autor, entre altres, de Flash Gordon. Tot parlant d'aquest superheroi i de còmics, ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, al Flash Informatiu. I a 9:45 tenim una de les singularitats d'aquest matí. Farem l'agenda al detall, perquè hi ha propostes aquesta setmana, abans no arribi el cap de setmana, que no ens volem deixar perdre, i l'hem traslladat de dia. Començarem amb els dijous de via, aquesta nova iniciativa que impulsa el Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca i que justament comença passat aquest festiu, el dijous. Ens ho explicarà la seva directora, l'Emília Torres. I també us volem recomanar la Fira de la Via Augusta que celebra demà a Santa Fe del Penedès, una proposta que després de 9 edicions s'ha consolidat com una de les cites més destacades del municipi. En parlarem amb el seu alcalde, Jordi Bosch. A les 10, els habituals, també pensareu què us està passant, i és que farem tertúlia amb la nostra gent gran. No volíem que faltessin a la seva cita setmanal i, com que és dimecres, l'hem traslladada. I a les 10:06 tindrem amb nosaltres a l'Eulàlia Urgell, a la Remei Casanovas i al Josep Castellví, i els proposem parlar de l'1 de maig. A 10:45, de nou cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com està avançant aquest dimarts 30 d'abril a l'Alt i al Baix Penedès. A partir de 10:45 recuperem el fil d'un dimarts, el Penedès en xarxa, i tindrem les càpsules d'il·lusió amb la Bernadet Hurtal, que dedicarà el seu cop d'ull al comerç just, però no vindrà sola, avui ve molt ben acompanyada de la nova directora de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, la Mònica Medina. A les 11:06 tindrem el català al carrer amb la Sílvia Catassús, avui acompanyada també d'una parella lingüística sadorninenca que ens explicarà l'experiència, i la Teresa Casanelles, que ens durà el concurs i regalarem un llibre. Avui regalem La tortuga d'en Hans, del vilafranquí Pere Martí, que porta més de 20.000 exemplars venuts. A 11:45, última cita amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu, tot seguit les pantalles, i així posarem punt i final a 3 hores de ràdio. Aquest dimarts 30 d'abril. Som-hi!
El temps.
Toca parlar de pluja o toca recuperar normalitat? Com seguiran els termòmetres? Tot això ho sap el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs després de les precipitacions d'ahir, que van ser vitals, i és que vam poder regar de manera general i abundant tot el territori, amb acumulacions superiors als 30, 40, fins i tot 50 litres en alguns municipis del Penedès, avui ens llevem encara amb un ambient una mica inestable, i és que a primeríssima hora hem tingut algunes precipitacions relliscant, sobretot cap a les comarques del Camp de Tarragona i Penedès, i també Girona, i així continuarà durant el que queda de matí, però ja amb la tendència que s'obrin tímides clarianes, sobretot cap a les comarques del sud. Serà a partir de la tarda quan la probabilitat de precipitacions tornarà a créixer, sobretot cap a l'interior, fins i tot no es descarta en algun punt del Penedès, creiem que serà més aviat cap a l'Anoia, municipis de l'extrem nord de l'Alt Penedès difícilment puguin arribar cap a la costa. Veurem, perquè aquesta tarda també hi ha tot el tema del diabòlic, que més d'un ja m'ha preguntat si plourà o no. En principi creiem que aguantarà, perquè serien precipitacions aïllades, sobretot cap a l'extrem nord de la comarca, però insistim, serà una mica una loteria, perquè seran ruixats molt aïllats, molt concrets, i creiem que també dèbils. De cara al vespre, tot plegat se'n va cap a la baixa, tindrem ja un panorama molt més estable, i de cara a demà, dia festiu, ens llevarem encara amb un cel una miqueta ennuvolat, però ja també amb algunes clarianes, al migdia lluirà el sol, però de cara a la tarda tornarem a tenir aquestes precipitacions, creixeran les nuvolades i podrem tenir aquests ruixats aïllats en forma de tempesta localment intensos a molts punts de Catalunya. I repetim, és una situació una mica complicada de pronosticar, és una situació típica de primavera i per tant són aquests ruixats aïllats que poden ser localment intensos, però bé, en qualsevol cas serà una mica una loteria, perquè costa molt de pronosticar, però hi ha aquesta probabilitat de pluja, sobretot a partir de demà a mitja tarda, que podria ser a qualsevol punt de Catalunya. Això és tot, bona setmana.
Un dimarts al mes dediquem aquests primers compassos del magazín a endinsar-nos en el món del còmic amb l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Cerdà, de la mà del seu Vinyetes. Anem ja a saludar-lo, que ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, una vegada al mes, fidel a la cita, el que ens visita aquí al Penedès en xarxa, és l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres una vegada més, al Vinyetes.
Més rere més, en aquest espai, el que fem és posar en valor figures del món del còmic, i avui anem a buscar una persona que segurament pel nom alguns dels nostres oients no coneixeran, però que quan expliquis alguna de les seves grans obres, segur que sí que en sonen.
Pues molt ben trobat, perquè avui us vinc a parlar d'un dels il·lustradors, un incunable del còmic per adults i de tipus realista de tota la història del còmic. Si us dic Alex Raymond, com tu molt bé deies, probablement molts oients no el coneixeran, però si en canvi us parlo del seu personatge estrella, Flash Gordon, probablement sí que molts oients tenen una referència, perquè després comentarem coses sobre el personatge. Per mi, amb un llistat de dibuixants, de 5 dibuixants de caire realista, en dibuix per adults i tot, estaria sens dubte amb aquests primers 5. Vam parlar de Giró, sí, i avui toca aquest altre monstre del dibuix, que va tenir un final prematur, va morir jove, però va deixar una obra bastant prolífica.
Anem a descobrir aquesta figura.
A donar 4 pinzellades i, sens dubte, unes pistes perquè el que ens està escoltant pugui, perquè s'està reeditant la seva obra constantment. Alex Raymond va néixer el 2 d'octubre del 1909, o sigui, a primers de segle, a New Rochelle, a Nova York, als Estats Units. Com tu apuntaves, va ser un il·lustrador i dibuixant de còmics, recordat per aquest personatge tan genial, que és el Flash Gordon, una de les figures més emblemàtiques del gènere de ciència-ficció i a les aventures, també. Es va fer una sèrie de televisió i un llargmetratge bastant flux, per cert, que tenia com a destacable, probablement el millor, la banda sonora de Queen. El tema de la banda sonora era d'en Freddie Mercury i de la seva banda Queen. però vaja, la pel·lícula és absolutament oblidable. Raimon, de ben petit, ja va mostrar un talent molt precoç pel dibuix. Estava destinat a dibuixar aquest bon home. Va estudiar a la Universitat de Siracusa i va començar a dibuixar còmics per a les clàssiques fanzines, revistes infantils de còmic. També va treballar com a il·lustrador freelance amb altres camps de publicitat i després de graduar-se va aconseguir una feina a les oficines del King Feature Syndicate. Això és una dada important perquè és un sindicat que, entre altres coses, protegia els drets d'autor dels dibuixants. A part d'editar, protegia els drets d'autor dels dibuixants. Com d'acostum als Estats Units, sempre un pas endavant. Mm-hmm. Ni somiar-ho en aquelles èpoques al nostre país, en aquelles èpoques, per cert, prebèl·liques, perquè estem parlant dels anys 30. De tota manera, la seva gran oportunitat li arriba al 34, imagina't, estem parlant dels anys 30, quan va ser seleccionat perquè era la nova tira de còmics justament pel King Feature Syndicate. Així va néixer Flash Gordon, un personatge que ràpidament es va convertir en un fenomen cultural. L'obra destaca per la seva exquisida tècnica d'il·lustració amb detalls molt, molt elaborats i molt dinàmica a les seves escenes d'acció. I sobretot per tot l'imaginari que mostrava. Crec que inspirador per posteriors pel·lícules de ciència-ficció. Regnes ignots, desèrtics, gelats. Si recordem, per exemple, la saga galàctica de l'Imperi Contraataca de Lucas, Passa el gel, o la pròpia Dune de Frank Herbert.
De moda, ara.
De moda, amb les noves pel·lícules, que també, des del meu punt de vista, superen la de David Lynch. Per tant, Flash Gordon s'avança en molts anys també doncs, a tot el tema galàctic de Lucas i d'aquestes sagues. Del Frank Herbert és Dune, l'autor? Ara no recordo, diria que sí. Bueno, era un apunt, eh? Mm-hmm. Raymond va continuar treballant a Flash Gordon fins al 44, quan va decidir enrolar-se a la Marina durant la Segona Guerra Mundial. De fet, va ser condecorat amb la medalla del Servei Distint, reconeixent els seus esforços a la creació de còmics per entretenir a la tropa i, sobretot, elevar la seva moral. Vull dir que va participar activament enrolant-se per combatre el nazisme, no? En acabar la guerra va tornar al món dels còmics creant altres sèries que no van tenir la importància de Flash Gordon, com l'aventurer Jungle Jim o l'agent secret X-9. Aquest últim va ser el protagonista d'una sèrie de còmics de detectius i espionatge creada per Raymond i l'escriptor Dashiell Hammett, un clàssic de la novel·la negra, també. Mm-hmm. Una sèrie d'escriptors com Raymond Chandler, com ja saps, que sorgeixen després del període prebèl·lic i fan inclús guions de pel·lícules de cine negre, no? Va ser una de les primeres col·laboradors entre un escriptor de novel·la negra i un il·lustrador de còmic. La sèrie del detectiu X-9 seguia les aventures de l'agent secret Malcolm i amb missions perilloses per derrotar els enemics de la nació. Evidentment, la nació necessitava recuperar-se de tot el tema bèl·lic, no? Amb el temps, altres artistes i escriptors van prendre el relleu de la sèrie. Ja ho hem comentat abastament amb altres personatges que hem una miqueta destripat, no? Però l'empremta de Raymond és palesa amb el traç d'aquests successors. Després arribaria Rip Kirby, que per mi ja és la depuració absoluta del seu traç i de l'evolució. Una evolució fulgurant, eh? Vull dir, si mires els primers Flash Gordons o la gent secreta aquests nou... Mm-hmm. I mires el Rip Kirby, l'evolució va ser exagerada. Aquest Rip Kirby va ser un dels primers detectius privats present a les tires diàries de la premsa nord-americana. La sèrie de Kirby segueix les aventures d'un detectiu privat, elegant i sofisticat, convertint-se, com deia, en una de les primeres tires de premsa després de la guerra. Període on va cristal·litzar el cine anomenat negre o noir a la versió europea. Els francesos el van batejar com a cinema noir, però vaja, és el cine negre. Mm-hmm. En definitiva, un cine que parlava dels gàngsters, de l'època, diguéssim, de la depressió i del naixement del gàngster americà, no? Quan es va fer la prohibició de l'alcohol i van començar a sortir la banda de gàngsters que no té res a veure amb la màfia italoamericana. La sèrie, dibuixada amb un blanc i negre increïble, es va destacar per la seva trama intrigant, els personatges molt ben desenvolupats i un detall meticulós d'en Raymond. De fet, l'artista, en aquella època, estava molt ben pagats, feia servir fotografies de referència reals d'homes, de noies, en fi, i maquetes per assegurar que tot fos del tot precís. O sigui, imagina tu el nivell que tenien i com estaven pagats els dibuixants en aquell moment. I sobretot això dotava la seva tinta d'un traç formidable utilitzant unes trames, unes trames amb la plomilla, i aconseguint una gamma de grisos d'una gran riquesa plàstica. La galeria de secundaris, començant pel seu majordom Desmond, un antic carterista, amb una certa edat, però que el secunda fantàsticament, és destacable. No? En aquella època passava el mateix jo sempre amb les meves referències cinematogràfiques, perdó, quan les grans estrelles estaven envoltades per una galeria impagable de secundaris, que a vegades, a voltes, ho feien millor que els propis protagonistes. Eh? El que passa que, esclar, no tenien el rostre d'un Gary Cooper, d'un Errol Flynn, d'un Tyrone Power, d'un Eddie Lamar, d'un Ava Gardner o d'una Marilyn Monroe. Però sense aquests secundaris la sèrie no tindria tant Rip Kirby com a les pel·lícules, no haguessin agafat la força que van agafar. Rick Kirby va ser aclamat tant pels crítics com pels lectors i va guanyar diversos premis durant la seva publicació. I la seva influència en el món del còmics és immensa. És reconegut com un mestre del gènere. També va ser un pioner de l'ús del color, amb el color sobretot en Flash Gordon, i la composició. I la seva obra, com deien, ha inspirat a nombrosos artistes al llarg dels anys. Malauradament, va tenir una mort molt prematura als 47 anys, l'any 56, amb un tràgic accident de cotxe mentre conduïa el Corvette de Stan Drake. És a dir, anava conduint i de copilot anava Stan Drake, que és un altre dibuixant d'una sèrie romàntica, en concret Julieta Jones, que també és un altre monstre d'aquella època. També amb un rigor fotogràfic, dibuixar bones dones encantadores. Bueno, un parell de monstres, un parell de dibuixants difícils de... Bueno, de trobar avui en dia, la veritat. I de fet, de no haver mort, segur que Raymond hagués continuat fent grans creacions. El relleu a Rip Kirby, seguint amb aquests relleus de les sèries que, evidentment, tenien molta tirada, aquí al país va arribar als anys 40, també, Rip Kirby. L'agafa de forma molt solvent, tot s'ha de dir, un tal John Prentice, un dibuixant excepcional que sembla depurar, si això és possible, el traç del seu mestre, Les Raymond. És a dir, la capacitat d'en Prentice d'imitar el traç de Les Raymond és una cosa extraordinària. És a dir, perquè és que sembla talment que estiguis veient l'evolució de Raymond. No? I com us deia, aquests còmics s'han anat editant. Jo, per exemple, tinc tota la primera part que és de l'Les Raymond, i aleshores hi ha un àlbum que ja el va acabar en John Prentice, donada la mort prematura de l'Alec Raymond, als 47 anys, la sèrie no va quedar orfa, no va quedar en bones mans. I ara, pels aficionats que ens estiguin escoltant, hi ha unes edicions formidables a gran format que val la pena, veritablement, poder gaudir de la tinta de l'Alec Raymond. Hi ha unes edicions que valen molt la pena.
Tenint en compte, Òscar, els anys que li va tocar viure, perquè parlàvem d'anys entre guerres, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, període d'entre guerres, i tot i morir tan jove, déu-n'hi-do, tot el que ens va deixar, i com bé deies, si hagués viscut més, uau.
Sí, perquè, per exemple, Stan Drake, com et deia, vaja, un autor de més o menys de la mateixa edat, va estar dibuixant fins als anys 60. Diverses sèries, Julieta Jones la va llarga, però va dibuixar-ne alguna altra, ara no recordo el nom, però també els tinc, evidentment, i segur que Les Raymond, caram, hagués sigut un autor molt prolífic, no sé si tant com el nostre estimat Ibáñez, que per cert, si em permeteu, per als amants d'Ibáñez, hi ha un àlbum inacabat a llapis de l'Ibáñez, ja amb octogenari, que està a la venda, que recorda una miqueta el Tintín i l'Art d'Alfa, el conte que estava dissenyant molt a les beceroles Hergé quan va morir i que es va publicar i eren esbossos. Però aquest de l'Ibáñez, els esbossos són molt acabats, vull dir, tenia un llapis que pràcticament, si em permeteu, m'hagués atrevit a passar-lo a tinta, perquè de tan rigorós que estava acabat, hagués estat un exercici molt divertit. Vull dir que una recomanació comiquera recuperant vaja, un monstre del còmic nacional podria ser aquest àlbum de l'Ibáñez. Però vaja, insisteixo, teniu l'obra de Alec Raymond, tant Flash Gordon sobretot com Rick Kirby, amb unes edicions de luxe importants. Per què dic això? Perquè ells treballaven una tira en format molt gran. I això els permetia un gran detall i un gran rigor, i evidentment la tinta podien detallar-la molt més. Treballant amb uns formats que, per descomptat, quan els redueixen, queden no, bueno, no perden, perquè estan justament treballats en una escala molt, molt gran. No?
Al principi, quan presentàvem a l'Alec, deien, no, que potser no ens sonava el nom de l'artista, però que alguna de les seves obres segur que ens sonava. D'això en parlem sovint, no? Que els personatges al final evolucionen i no moren, aquests personatges tan icònics, no?
Estic absolutament d'acord amb tu. Tenen una característica eterna, és a dir, sí que és cert que Alec Raymond, els que més o menys entenem de còmic, no? Si em permeteu, sí que es nota que és un dibuixant de l'etapa clàssica, de l'etapa... I si el comparéssim amb un dibuixant d'ara, veuríem uns trets diferencials. També és ben cert que la ciència-ficció que ell presenta, o el detectiu, és clar, es basa en la moda del moment. Pantalons amb tirual, tratges amples, amb ombreres, els cotxes, evidentment, tot això marca una època. Però el que són les seves creacions són eternes. M'agrada molt que ho hagis posat de manifest, perquè el que li agrada la lectura i el còmic pot agafar un àlbum de Alec Raymond i gaudir com si es tractés d'un autor actual, vull dir, sense més problema.
Ara donaves amb una altra tecla important, no? que és aquest, entre cometes, fotografiar l'època que estan vivint, no? Dibuixar l'època i deixar palesa el que estan vivint en aquell moment, malgrat hi hagi coses que, òbviament, no les estan vivint, no? És ciència-ficció, com bé comentes, sí que la manera de vestir, els cotxes, al voltant, doncs hi ha moltes coses que sí que...
Veritables testimonis de l'època que els envoltava... Per bo que és cert que, és curiós, molts d'aquests dibuixants no van basar-se en la segona, que va canviar el món, per descomptat. Va crear aquests dos grans blocs que continuen encara en tensió avui, no? Però sí que és veritat que després de la guerra, inclús en cinema, l'obra de molts autors es va veure afectada, eh? Es va fer més obscura, si m'apures. Per exemple, a títol d'anècdota, un director que m'agrada molt, que és George Stevens, que feia comèdies i coses amb Fred Astaire i Ginger Rogers, a la tornada va fer una trilogia, la trilogia americana, amb un tipus de cine que estava absolutament influenciat per l'experiència viscuda com a corresponsal i filmador dels horrors de la guerra. Però, en canvi, Alec Raymond va fer aquest detectiu que és molt fresc i que, no, que hi ha una certa violència, però que no perd mai el sentit de l'humor i que és una delícia, certament.
Al final suposo que hi ha d'haver una mica les dues coses i defineix molt bé els tipus de persones, no? Els que davant d'una situació que has viscut et veus amb l'obligació de traslladar-la, d'explicar-la, i els que davant de les adversitats doncs, vols posar-li humor.
Efectivament, que sempre és important no perdre'l mai, perquè en definitiva això és el que et fa superar una situació que potser possiblement no és dramàtica, però que té atabalat o té una miqueta en baixa forma, i en aquest sentit la lectura d'un d'aquests còmics o el visionat d'una pel·lícula, jo que sé, com Cantando bajo la lluvia, tenen un efecte terapèutic, certament, almenys per aquest que us parla, no?
I tant que sí. Òscar, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, més a més, i sobretot que ens apropis aquestes figures del món del còmic, a mi i als nostres oients, que és una delícia escoltar-te i durant aquests minuts endinsar-nos en aquestes vinyetes, avui amb Alec Raymond, i amb aquest personatge, amb molts personatges que hem estat comentant, però amb aquest que és segurament conegut per la majoria, amb aquest Flash Gordon. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
I fins la propera.
Una abraçada ben forta.
Bon dia, passa un minut de 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El Departament de Treball tomba la petició d'ERTO de Freixenet. El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha denegat l'ERTO que el grup Freixenet va presentar la setmana passada i que afectava 615 treballadors, un 80% de la plantilla, justificant que la situació d'extrema sequera al Penedès no és causa de força major per impulsar l'expedient de regulació en no complir els dos requisits indispensables per tirar-la endavant, la imprevisibilitat i la inevitabilitat, i que l'argument de la sequera és extensiu a tot el territori. Tot apunta que Freixenet farà una nova sol·licitud al·legant raons econòmiques. Per la seva banda, Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya ha emès un comunicat en què expressa el seu acord amb la resolució i insta la direcció de Freixenet a seure's de manera immediata amb la representació dels treballadors i treballadores per negociar les mesures oportunes per afrontar la situació actual del sector, salvaguardant l'ocupació i el futur de l'activitat. La manca de recursos i d'identificació de talent i l'accés de burocràcia són els principals problemes per emprendre. Aquest dissabte, Vilafranca ha estat un any més al centre neuràlgic de la innovació i l'emprenedoria entre els joves. De fet, ha estat a l'espai Jove la Nau que ha acollit la tercera edició del Catalunya Summit. El congrés estava adreçat a joves amb ganes d'emprendre i interès a tenir un major coneixement sobre innovació i esperit empresarial. Una de les ponents de la jornada era l'empresària i presidenta executiva de Manix Capital, Txell Bautista, que sota el nom de Sense por a Goliat, el que va fer va ser una reflexió sobre l'èxit professional en clau femenina. Us parlem ara del programa Pau Casals i els municipis de Catalunya a Banyeres del Penedès. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Fundació Pau Casals van iniciar l'any 2020 una relació de col·laboració amb la signatura d'un conveni en el marc del programa Pau Casals i els municipis de Catalunya. Aquest conveni permet que tots els ciutadans i ciutadanes del municipi de Banyeres del Penedès puguin visitar gratuïtament el Museu Pau Casals durant aquest 2024. En el moment de la visita caldrà acreditar estar empadronat al municipi mitjançant la presentació d'un document oficial vigent, el DNI, el passaport, certificat d'empadronament o document equivalent. El programa vol mantenir viu el record i els valors que Pau Casals va defensar, impulsant que les noves generacions coneguin una de les figures més universals de la cultura catalana i garantint que el mestre continuï sent un dels referents culturals de la nostra memòria col·lectiva. I acabem amb el mercat d'intercanvi segona mà a Santa Margarida i els Monjos. Aquest diumenge es durà a terme a Santa Margarida i els Monjos una nova edició del mercat d'intercanvi segona mà, organitzat dins les accions de promoció de la sostenibilitat i l'economia social de l'Ajuntament. El mercat estarà obert de 10 a 2 a la plaça Pau Casals i comptarà amb la participació d'una trentena de paradistes interessats en vendre productes de segona mà o intercanviar aquells objectes que ja no necessiten. El mercat estarà amenitzat amb l'actuació del grup Vecinos a les 12 del migdia. Aquesta actuació està inclosa a la programació del festival Ressons Penedès.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Aquesta setmana la gent del detall s'avança perquè demà és festa. A Vilafranca, aquests dijous del mes de maig seran dijous de vi. Aquest és el nom que rep una nova proposta que vol reforçar l'esperit vitivinícola del carrer del Comerç. Us expliquem en què consisteix parlant amb la directora del Servei de Turisme de l'Ajuntament vilafranquí, Emília Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Mica a mica, el carrer del Comerç va recuperant protagonisme i aquest pes que havia tingut en la història vitivinícola d'aquest país.
Exacte, i per això volem llancem iniciatives com la que avui presentem, dels dijous de vi, que d'aquí 2 dies s'estrenarà en aquest carrer de Comerç que, com bé comentes, està recentment renovat, se li ha rentat la cara, i hem fet palesa tot aquest espai arquitectònic tan bonic, amb totes aquestes naus que ens recorden a tots els vilafranquins, vilafranquines i penedesencs tot aquest llegat vitivinícola. de la capital, de Vilafranca, i precisament aquesta acció és el que busca. És una acció que maridarà vi, música en directe dels principals cellers de la vila, i el que precisament volem fer és aquesta idea de recuperar per tots plegats aquesta idea de que som la capital del vi. És una mica dels eixos de treball, també, per part de l'Ajuntament de Vilafranca i del Servei de Turisme, d'una mica en tot allò que anem fent, aquesta marca que tenim, Vilafranca, capital del vi, doncs posar-la de relleu, fer que la vila respiri vi i que passin esdeveniments vinculats amb el món del vi, que és la nostra herència, i precisament volem que passi aquest dijous a Vic, com tu ben assenyalaves, al carrer Comerç. No és un esdeveniment que el voldríem fer o que estigués previst de fer a qualsevol altre lloc, sinó que el que volem és precisament que passi al carrer del Comerç, en aquest cas en un tram davant de la nau que tenim com a Ajuntament de Vilafranca, al carrer del Comerç 29.
Doncs, la nau de Cal Cortina.
Exacte, la nau de Cal Cortina. Doncs allà serà la zona física, a l'exterior, a davant d'aquesta nau, on volem que es desenvolupi els dijous de vi perquè descentralitzem també una mica, fem que no tot passi sempre en els mateixos llocs, sinó que anem a buscar nous emplaçaments, nous espais de la vila que puguin ser atractius per la població i per la comarca i la vegueria i per tothom que ens vulgui visitar. I una mica, doncs això, posar en valor aquest carrer del Comerç, posar en valor el barri del Molí d'en Rovira, buscar nous espais de gaudi per vilafranquins i vilafranquines i per tothom que ens vingui a visitar. I aquesta és una mica la idea que hi ha darrere dels dijous de vi.
Feia referència a posar en valor aquest lema de capital del vi, que ens l'hem d'acabar de creure, no?, una mica. Sembla que costi, falta xovinisme aquí.
Sí, sí, potser sempre anomenem que encara tenim una mica de decalatge, no?, del que diem que som, capital del vi, i el que una mica tots plegats creiem que som, no? Aleshores, bé, entre tots hem d'empènyer i apostar, doncs, perquè aquest decalatge, aquest espai, no?, entre el que diem que som i el que percebem tots plegats o el que ens creiem tots plegats, doncs es vagi estrenyent. I això, aquest exemple de Dijous de Vi és un exemple d'una iniciativa, no?, aquesta idea de la part pública i privada que s'ajunten, que fan una acció conjunta de reforç a aquesta idea de l'herència vitivinícola de la vila, d'aquesta capitalitat. Aleshores, aquest en seria un exemple, i anirem veient cada vegada més, doncs, que totes les accions, des de l'àmbit turístic, totes les propostes que ja llancem, doncs totes ja estan reformulades i totes hi ha algun moment que el component vi apareix i aflora, des d'un Obrim Vilafranca on ja acabem en el claustre amb una copa de vi, a la pujada al campanar on també s'acaba amb una degustació de vi, quan ja estàs doncs en les vistes, no?, magnífiques que tenim des de dalt del campanar. Una mica aquesta és la idea de que, com bé dius, no?, aquesta... Si anem pregonant una cosa, realment, que entre tots plegats ens la fem nostra.
Doncs expliquem la iniciativa. Han sortit els cellers que hi participen, aquests cellers vilafranquins que ara explicarem quins són, aquest espai magnífic que és aquest remodelat carrer del Comerç, just davant la nau de Cal Cortina, que ara és un celler de viveristes, i com es conjuga tot plegat? Quina és la idea?
Mira, la idea és que sigui, això tant avui en dia els anglicismes, una pop-up o un bar a vins efímer, que apareixerà i desapareixerà en el carrer del Comerç cada dijous a la tarda.
Tots els dijous de
maig?
Tots
els dijous del mes de maig a la tarda, en una franja horària entre les 7 de la tarda i 10:45 de la nit. La idea és que la gent podrà venir a degustar una copa dels cellers que ara us explicarem quins són, podrà comprar el vi a copes, podrà emportar-se i comprar també ampolles de vi per emportar-se cap a casa, i tot això amanit o maridat amb alguna cosa que cada un dels cellers portarà també per menjar, alguna petita cosa de complement, i sobretot també amb música en directe durant els 5 dijous, perquè el mes de maig té 5 dijous, doncs entre les 7 de la tarda i a 10:45. Serà, la idea és que sigui una cosa com molt amena, molt fluida. No, la gent no estarà dempeus. Tindrem unes quantes botes, hi haurà tot un atrezzo en aquesta zona de davant de la nau de la Cortina, i hi haurà 25 botes que
Déu-n'hi-do.
Sí, que seran com les taules on la gent estarà doncs podent degustar aquestes propostes de vins de Vilafranca, i també val assenyalar que en aquestes botes ens les cedeix per l'esdeveniment la Boteria Torner. Estem molt agraïts d'aquest retorn en el barri mateix, doncs d'aquesta nova implantació. I aquest fet doncs és un, tots ens congratulem, no, de que la boteria més antiga de Catalunya segueixi aquí a Vilafranca. Tots sabem que hi va haver un moment d'amenaça que es tanqués, doncs els associats l'han recuperat i la tenen al carrer, perquè és una dels aspectes que també podem posar en valor, aquest treball també amb el barri. I per exemple també tenim un conveni amb l'Associació de Veïns del barri de Molí d'en Rovira, que també ens ha cedit doncs un parell de roll-ups amb imatges del carrer del Comerç. Les barres també ens les cedeixen l'Associació de Veïns. Bé, en definitiva fem una mica doncs de compromís i de treball conjunt entre cellers i dues entitats tan importants en el barri com seria la Boteria Torner i l'Associació de Veïns, en els quals aprofito ara aquest altaveu doncs per agrair-los la seva col·laboració en els Dijous de Vi.
Quins són els cellers que participaran?
Mira, començaríem el dia 2 de maig amb els celleristes del Viver de Cellers. Com abans també apuntaves, doncs és aquesta iniciativa on en aquest cas hi ha 7 iniciatives de persones doncs de Vilafranca i del Penedès, on que estan elaborant els seus vins, i han començat, i de fet aquest any em presenten
la primera collita, no?
I són aquestes set propostes, doncs seran qui estrenarà els Dijous de Vi el dia 2 de maig. El segon dijous, el dia 9 de maig, tindrem Mastinell. El dia 16 de maig tindrem els vins de la família Torres. El 23 de maig tindríem la Boteria Torner, conjuntament amb un dels seus associats, en aquest cas que és Can Suriol. I l'últim dia, el 30 de maig, tindrem el Pinor doncs col·laborant en aquest Dijous de Vi.
Aquests són els cellers participants. Qui posarà la música?
La música farem una combinació. El primer dia serà un parell de combos diferents que té l'Escola Municipal de Música a Maria Dolors Calvet. O sigui que així estarà molt bé, perquè serà una iniciativa més municipal amb l'Escola de Música i amb el Viver de Cellers, que també és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament, l'ADO i el Consell Comarcal. I els altres dies combinarem dos artistes. Un és l'Oriol Casals i l'altre és el Jade, que val a dir que és interessant també que són dos artistes, ja que fan temps que toquen, però que a més ho ajuntem també amb la idea de que són dos artistes que estan a la nau, assajant a la nau de joventut. O sigui que una mica també lliguem una mica aquest al cercle. I val a dir que la música no és l'eix vertebrador de l'esdeveniment, sinó que serà una música que acompanyarà doncs perquè la gent pugui estar fent les degustacions i pugui estar fent l'activitat acompanyat, per això sí, amb aquesta música en directe.
Només cal acostar-s'hi i ganes de passar una estona gaudint de la música dels vins?
Exactament, no hi ha reserva prèvia. Nosaltres hauríem d'estar tothom ben atents també a les xarxes socials, perquè sí que és veritat que està fet una mica... Cada un dels cellers farà la proposta que vulgui dins aquestes 7 a 10:45 de la nit, i sí que és cert que hi haurà algun dels cellers que potser un palet abans oferirà un tast on hi haurà inscripció abans, però en general, a grosso modo, una mica per tots els 5 dies, podem dir que la gent lliurement entre 7 i 10:45 de la nit es pot apropar allà. Aleshores hi haurà doncs la compra doncs de l'ampolla o de les copes, més el producte que hagi escollit cada celler per maridar. I sí, és molt, molt, molt obert, molt, molt, molt fluid. Aquesta és la idea de gaudir, de passar una estona, això sí, 100% aire lliure. No hi ha una proposta alternativa, perquè entenem...
Per si plou.
No, entenem que la idea és precisament posar en valor aquest carrer, que la gent estigui gaudint a l'aire lliure i que vegi, precisament, quan estigui fent les degustacions, vegi tota aquesta nova urbanització del carrer. Si plogués o hi hagués un anunci molt clar de pluja, avisarem per tot arreu on puguem, també per aquestes zones, si ens permeteu. També
farem d'altaveu, esperem que no toqui, però si toca...
I per xarxes socials diríem doncs que es cancela i proposaríem, si es donés el cas i quadrés, quin altre dia recuperaria aquell celler que no ha pogut fer concretament el Dijous de Vi. Desitgem per nostres vinyes que plogui molt, però sisplau que no plogui els dijous a la tarda.
Que respecti aquestes hores.
Exacte.
Doncs aquesta setmana, dijous, neixen els Dijous de Vi, aquesta nova iniciativa al carrer del Comerç de Vilafranca. Emília Torres, gràcies per venir a explicar-la i segur que tindrà molt d'èxit perquè és una proposta molt rodona.
Moltíssimes gràcies i us esperem a tots i a totes aquest proper dijous i amb el primer Dijous de Vi. Moltes gràcies.
I anem per la segona recomanació d'aquesta agenda al detall. Des de fa uns anys, Santa Fe del Penedès viu de forma especial cada 1 de maig. Amb la Fira de la Via Augusta, els seus carrers s'omplen de visitants que gaudeixen de degustacions de vins i caves locals i productes artesans. Passegen per un mercat d'artesania i gaudeixen d'activitats. Connectem amb Canal 20, on la Fanny Vivar en parla amb l'alcalde de Santa Fe, Jordi Bosch.
Com bé has comentat, Sílvia, cada 1 de maig es viu de forma especial a Santa Fe del Penedès, amb la celebració de la Fira de la Via Augusta. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'alcalde de Santa Fe, Jordi Bosch. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
La Fira de la Via Augusta té com a objectiu, no?, atraure visitants al poble, però també donar a conèixer els productes locals.
Exacte, com bé comentes, bueno, amb aquesta fira la primera, diguem-ne, premissa és que els elaboradors del poble doncs, puguin oferir els seus productes, que tampoc no és que tinguem molts cellers, però bé, els que tinguem doncs, que ho puguin oferir, i a part, doncs, com dius, amb tots els actes que hi han conformats per tot el dia 1, doncs, que també la gent ens visiti, conegui Santa Fe i vingui a passar el dia a la fira.
I també és un aparador, com ens comentaves, dels productes locals, però també del producte de proximitat, no? Perquè hi ha tot productes de la vegueria Penedès.
Ah, exacte, hi ha tota una sèrie doncs, de parades de productes alimentaris, ja siguin olis, siguin confitures, siguin embotits, mels, formatges, d'elaboradors de quilòmetre zero de la comarca. Si bé també és cert doncs, que n'hi ha algun que és fora ja de l'àmbit, fins i tot de la vegueria, però bé, la gran majoria són productors agroalimentaris de la zona del Penedès.
Com just ens acabes de comentar, no? La varietat de productes que podran trobar totes aquelles persones que s'acostin a la fira és molt àmplia, però també hi ha un mercat d'artesania, no?
Sí, exacte. Hi ha un mercat amb 4 o 5 parades d'artesania que cada any venen, alguns doncs, que venen de, o la majoria, doncs que venen de fora ja. I també doncs n'hi ha algun de proximitat d'aquí al poble o de gent vinculada aquí al poble per un motiu o altre i que fa artesania i que també hi té la seva parada per poder exposar i vendre els seus productes.
És una manera també de donar impuls, no?, a tota aquesta gent del nostre entorn que han sabut mantenir d'una forma artesanal l'elaboració i distribució dels seus productes, oi?
Exacte. Com dius, l'elaboració artesanal, doncs, tal com va evolucionant el món, doncs, cada cop és un producte més rar, diguem-ho així, perquè cada cop en van quedant menys, tot i que, bé, jo crec que des d'aquestes fires i de les de l'administració doncs, hem de treballar perquè aquests arts i oficis no es perdin i tots aquests elaboradors, com dèiem també al principi de quilòmetre zero, doncs, puguin guanyar-se la vida i puguin doncs, promocionar els seus productes de qualitat que fan i elaboren.
Així doncs, més o menys, de quantes parades estem parlant que hi haurà a la fira?
Estem parlant que entre elaboradors de Santa Fe hi han 3 parades, després hi haurà els paradistes agroalimentaris, que són una 15ena, més els 4 o 5 de productes d'artesania, i també, com és tradició de cada any, també hi han les parades doncs, de 2 o 3 entitats del poble, ja sigui de l'Espai de la Gent Gran, sigui de l'Associació de Balls Populars del poble amb el grup de sardanistes o els Diables, doncs, que també exposen la feina que fan i també és un dia doncs, en què ells també amb el seu mercendatge doncs, també poden recollir fons per finançar les seves activitats.
També per donar a conèixer les entitats del municipi, no? Un dels motors.
Exacte, també alguna empresa doncs, també vinculada al municipi doncs, que també fa diguem-ne, una demostració de la seva activitat doncs, perquè la gent també en pugui disfrutar, com és el cas d'una empresa doncs, que es dedica als esports d'aventura i farà una demostració o un petit tastet de passeig amb Segway.
Com comentaves, gran part de la fira també està adreçada a un públic familiar, no?, amb activitats pels més menuts.
Exacte, des de la primera edició, doncs, el programa que s'ha fet d'activitats és pensant en què la gent pugui venir o puguin venir les famílies a passar el dia amb actes doncs, per tots els públics. Si bé és cert doncs, que hi ha tot el tas de productes o de vins i caves, que evidentment això és doncs, de cara a majors d'edat, però sí que totes aquestes famílies que venen, doncs, hi ha tota una sèrie d'activitats, des de jocs pels més petits. Hi ha també, com deia, la demostració o el tastet del Segway, que això és a partir dels 12 anys. També hi ha doncs, una caravana de ponis per passejar els més petits de la família. Un espectacle que en aquest cas, aquest any, és un espectacle teatralitzat, molt maco, que es diu la transhumància. És un espectacle teatralitzat que va d'aquest tema, que tampoc no vull avançar res més d'aquest espectacle perquè així la gent doncs, tingui ganes de venir-lo a veure i el pugui gaudir.
Que el vingui a veure, no? Ara justament t'anava a preguntar per això, que cada any no, l'espectacle central de la fira és un... va envoltant d'una temàtica diferent i aquest any heu escollit la transhumància.
Exacte, sí. Cada any doncs, amb els espectacles doncs, que s'adapten a l'espai i el que volem i el que demanem, doncs tampoc no hi hagin tants activitats que s'hi adaptin. Alguns doncs, poden ser una mica estàtics, però esclar, una fira d'aquestes característiques el que necessita és per poder-la dinamitzar és algun espectacle doncs, que pugui ser en moviment. I aquest és un espectacle que portàvem diverses edicions intentant-lo portar, però pels motius que sigui doncs, o per agenda no podia venir i al final doncs, estem... Bueno, satisfets doncs, que aquest any, finalment, després d'haver-ho intentat amb diverses edicions, doncs aquest any puguem tenir aquest espectacle aquí a Santa Fe, que farà dos passes, a les 12 i l'altre crec que a 2:15.
Exacte, a les 12 i a 2:15. I alguna novetat que es presenti en aquesta edició?
No, en principi, com a novetat destacable, no. Sí que hi ha, després de la pandèmia, doncs, ja l'any passat ja va ser la normalitat total i es havia recuperat la trobada de plaques de cava que en anteriors edicions es havia fet. Això ja també aquest any es torna a fer. I com a novetat així extraordinària, no hi ha res més. També abans dels espectacles teatralitzats hi ha l'entrega de premis d'un concurs literari que s'ha fet aquí a Santa Fe. Es fa l'entrega de premis a 11:15. I a part d'això, jo crec que tots els espectacles i tot el que hi ha o que configura aquest programa ja ho hem comentat.
Sí, fem un repàs, si et sembla, del programa. A partir de 9:15 i fins a 13:00 hi haurà aquesta trobada d'intercanvi de plaques que ens comentaves, al Centre Cívic.
Sí, exacte, al Centre Cívic.
I es presentarà una ampolla de tiratge limitat, oi? Amb una placa especial
exacte,
a la trobada.
Exacte, sí. Es presenta, exacte, una placa de la trobada, en aquest cas és de les caves Font Reventós d'aquí Santa Fe i doncs, tot un grup de persones que organitzen aquestes trobades de plaques doncs, fan aquesta trobada i en col·laboració amb aquesta bodega doncs, presenta aquesta placa.
Després a 9:45 hi haurà l'esmorzar popular.
Que no és novetat, però aquest any amb col·laboració d'una entitat doncs, ens ho prepararà una entitat del poble i posteriorment ja hi ha la inauguració càrrec d'en Xavi Lluc, que és el president del Consell Comarcal, i ja posteriorment doncs, l'entrega de premis literaris, aquest espectacle teatralitzat. Sí que hi haurà també, a part de les parades agroalimentàries, doncs, hi haurà food trucks i una parada doncs, que servirà menjar al migdia i després també el bar del poble també servirà a tapes doncs, perquè la gent es pugui quedar a dinar, que és de les coses doncs, que portem anys treballant, de trobar diguem-ne aquest ganxo per la gent es quedi al migdia perquè així ens assegurem gent a la tarda.
Exacte.
I després ja a partir de la tarda doncs, la fira continuarà fins que la gent acabi marxant. També no hem d'oblidar que sempre aquesta fira del 10 de maig depèn quan cau o cau un pont en cap de setmana, però aquest dia, aquest any, cau just a mig de setmana.
Sí.
Per tant, la tarda, bé, veurem quina és la resposta de la gent. Si bé és cert que els matins, quan ha caigut entre setmana, és els anys que hi ha hagut més afluència, però també després la tarda, l'endemà, doncs, bueno, tothom ha d'anar a treballar i els nens també han d'anar a l'escola i potser la tarda, doncs, s'acaba abans.
Us haureu d'anar adaptant una mica,
exacte,
oi?
Exacte, la qüestió és que ho hem preparat amb moltes ganes i esperem doncs que hi hagi el màxim d'afluència possible.
I parlant d'afluència, quants visitants s'esperen a la fira?
Bé, generalment, aquestes darreres edicions ens hem mogut sempre entre els 3-4 mil persones i, com deia, això oscil·la depenent del dia en què cau el de maig. Si cau com aquest any, entre setmana, doncs ha estat dels anys que hi ha hagut més afluència, doncs perquè és un dia així mig sol entre setmana que tampoc no et permet fer ponts, i que, bé, les famílies al dematí, doncs, una opció que tenen és venir-lo a passar a Santa Fe, és un dia que tampoc no hi ha moltes activitats programades a la comarca, i llavors, clar, els anys on hi ha hagut menys afluència són quan acaba, doncs, en cap de setmana o en pont, que llavors l'oferta és molt més àmplia i la gent ja té més opcions, diguem-ne, per fer i sortir al cap de setmana, i han estat els anys més, diguem-ne, més fluixos d'espectadors. Però sempre, més o menys, ens hem mogut entre els 3.000-4.000 assistents. L'últim any, sense anar més lluny, es van servir 700 degustacions. Per tant, d'aquesta premissa, si hi ha famílies que ve el 50% que són adults i doncs molts adults tampoc no fan consumició, doncs fent aquests números, ens ve sortir això al voltant d'unes 3.000 persones, doncs esperem aquest any doncs, poder arribar a les 4.000 o superar-les. També estem a expenses del temps que faci.
I després d'aquestes 8-9 edicions, que enguany és la novena edició, podem considerar que la Fira s'ha consolidat com una proposta que des dels seus inicis va ser molt ben rebuda?
Sí, jo crec que sí, que està totalment ja consolidada. Quan parles de la Fira de la Via Augusta, la gent ja ubica Santa Fe, i amb els anys doncs, jo crec que s'ha anat fent un nom i ja tothom la reconeix doncs, com una fira de referència en aquest dia a la comarca.
Doncs moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui aquí a l'altre cantó de la línia telefònica i convidem a tothom a demà acostar-se a Santa Fe a passar un bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Com que demà és festiu, aquest dimarts al Penedès en xarxa passen coses habituals dels dimarts i d'altres que són dels dimecres. Així que després del butlletí de notícies de les 10, que arriba tot seguit, farem tertúlia amb la nostra gent gran.